Illa i Junqueras firmen un acord de pressupostos que dona estabilitat al govern del PSC. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. A l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Botà.
La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalan.
Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre que ens generin prosperitat.
El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats a Martorell. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influències i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tània Tàpia.
És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals el 2 de juny a l'audiència. Durant tot el matí s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellar del Vallès. Toni Fortesa.
Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas, gran protagonista, avui a Catalunya Ràdio.
La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel Tot Costa, la prèvia d'aquesta final amb l'Olympique de Lió i amb el dubte de si seguirà l'any que ve al Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que, per tant, podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants, com la del davanter centre, i es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. El Brasil, Neymar, ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de resfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340 i afectada també la C1415C que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls, de cara a demà, i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà hi ha sense precipitacions en lloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa 2 mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa 2 mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé 2 anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Panegue, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat, i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalan.
Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
Passant 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos, la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil de Catalunya. Ràdio, Martí Cuní, David Àngela. David, bon dia.
Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
Perquè si no entenc que es tancarien abans.
Evidentment.
La investigació, sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
A la segona hora del Catalunya Migdies tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament 3:15, més coses. Per primera vegada, la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalles. Ella apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos al Senat ho negava tot.
No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
A través d'anàlisi relevante. La misma cantidad, las mismas fechas.
Difamar.
El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante, el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'ofer d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
Catalunya migdia.
Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, confia que la nova proposta que faran arribar els sindicats de cara a la reunió de demà permeti desencallar el conflicte educatiu i demana als sindicats que evitin posicions maximalistes. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament, on no ha avançat detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats, els minoritaris a l'educació. L'oposició l'acusa d'enrocar-se i els socis del govern, amb el nou pressupost a tocar, demanen al govern que presenti una proposta amb ambiciosa. Parlament, Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta i tampoc ha concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a la Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes. Però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
Més coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarquet.
Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat pesar. Les acusacions les han fet al periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en que l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions, s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar a l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any uneix al solsonès desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellà de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2:15. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
L'estreta aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicemifsud.
Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts, segons l'últim balanç oficial.
Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flota humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla amb 70 activistes a bord continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigües internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins als 131 i els casos sospitosos ja supera el 500.000, Mònica Mas.
El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
I did not do this lightly.
No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països. I perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
I una cosa més abans dels esports. La venda de la fàbrica de Pasqual Agurp a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Natiadell.
Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt als mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
Passen 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat,
no,
és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
unitat. No, no, ja ho sé.
Que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2 quarts... localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona i que han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Unitat mòbil a Castellà del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa.
Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellà Vell.
Això ens confirma que el jaciment de Castellà Vell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellà Vell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya Vella a l'alt medieval.
Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfars, del pintor impressionista Claude Monet, protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani. Un recurs artístic que neix a partir dels nenúfars de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obereda.
I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del Gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això...
La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast and Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí es coneix exactament el secret perquè Cannes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'ha endut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegah Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakchi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia, i que dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Alexia Putellas com a protagonista.
Perquè serà una de les entrevistades aquesta tarda al Tot Costa en aquesta setmana prèvia de la final de la Champions. Es prepara per la final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista a Catalunya Ràdio. Això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-0 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat i encara que no és segur que pugui estar-hi és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa a la Reina. Ha declarat això avui en declaracions als mitjans.
Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
Altres jugadores com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
Doncs aquesta setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lió. Anirem escalfant aquesta final, sentim protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana, que compta que estarà en el famós 1x1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges. I, de fet, la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui, Ramon Salmurri.
Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia, perquè diguem-ne que és un titular que que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga de portes en fora comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo acepta. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no te da, no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé aquest retorn del Barça a l'1-1 i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és els propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc, i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Audal Serra.
Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec, així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també, havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanències. Pel que fa a la plantilla, tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Terrats i Romero. Engonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa amb Terrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu, tot i aquest escenari.
Doncs l'Espanyol que pensa en moviments per la pròxima temporada i el Girona el que penses en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte on l'equip ha jugat la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat, però, que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte davant l'Elche a Montilivi. Montilivi, que estarà ple, perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit, a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
Farem ara una pausa i després...
Neymar Júnior Santos.
Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Falta menys un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, a poc a poc, es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez, però la gran notícia, o la més destacada de les últimes hores, ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial, una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un buen reserva. Colemos Neymar porque pensamos puedo aportar y meter sus calidad para el equipo. Que juegue un minuto, que juegue cinco minutos, que no juegue o que juegue 90 minutos.
El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça, Rafinha, i també l'extrem blanc, Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el blaugrana João Cancelo i també amb un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial.
I a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudal, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics, com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà al City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar la Lliga, el desempatador ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada més i que no hi ha debat. En el cas que Guardiola finalment marxés, a Anglaterra ja apunten els noms de l'ex del Chelsea, Enzo Maresca, que va ser precisament ajudant seu al City, o fins i tot el de l'actual tècnic del Bayern i ex del City, Vincent Kompany. Si Guardiola acaba renunciant a l'any que li queda, hauria entrenat 10 temporades al Manchester City i hauria guanyat 20 títols, entre els quals destaquen una Champions, 6 Premiers o 3 Cups.
I mentre avança el fitxatge de José Mourinho com a nou tècnic del Madrid, Florentino Pérez també està pendent de saber si hi haurà eleccions o serà proclamat president per la via directa. L'empresari Enrique Riquelme demana un parell de dies per decidir si s'enfronta amb Florentino. Marcos García.
Ho està valorant, Enrique Riquelme, i si fa el pas endavant diu que serà per fer una proposta que sigui interessant per al Madrid a dues dècades vista. Això és el que diu, que té lligat l'aval de 187 milions i la resta s'ha de veure.
No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona Guiman renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
Els rojinegres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de playoff d'ascens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
Això de que, bueno, de que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs, no ho podies dir i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona, amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc, i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
Si el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracti d'un error informàtic i que, efectivament, la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb 2 punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a l'Hockey Lliga.
Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució.
I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana. We go back to one, and Aaron Ryan. The round is 65. Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
És una de les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rye és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rye va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que 2 britànics han guanyat en els 2 primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit 2 jugadors europeus. Rye també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rye s'ha situat 15è en el rànquing mundial de golf.
I repassarem amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9, Sant Andreu-Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
Alguna cosa més?
Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en dos sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
Si algú he après després de 7 finals ja d'aquest tamany és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just, pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el reste de dia, el que has fet tota la temporada.
Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.